que de moment la jove de Tarragona sorprenentment continua encapçalant.
Era la veu i el rostre de les informacions del món casteller a TV3. El van veure tot just diumenge. Malauradament, utilitzem el passat. Agustí Forner ha mort avui als 62 anys. En els seus 35 anys de periodisme a TV3 i amb el seu to particular, li havíem vist molts reportatges al Telenotícies i també va ser delegat a TV3 a Tarragona. Ho hem sabut fa poca estona, de seguida ho ampliarem i buscarem les primeres reaccions.
Catalunya nit.
Per primera vegada s'investiga el fiscal general de l'Estat. El Tribunal Suprem vol escatir si Álvaro García Ortiz va cometre un delicte de revelació de secrets per difondre a la premsa informació de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. El fiscal general ja ha dit que no pensa dimitir, però a banda del cas estrictament jurídic i de si tot plegat acaba amb una condemna o amb un no-res, el que ja s'ha obert amb força és un nou front de batalla política entre el PP i el PSOE.
¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad? ¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político? ¿De verdad?
Váyanse los dos. No pueden seguir manchando las instituciones y comprometiendo el normal funcionamiento de la justicia en nuestro país.
Mentrestant, l'exministre socialista José Luis Ábalos ha quedat avui a un pas de ser imputat pel cas Koldo. El polèmic pla de Meloni d'expulsió de migrants per tancar-los a Albània ha començat amb un error considerable. De les 16 persones que s'han enviat a Albània, 4 hauran de tornar a Itàlia. Ho publica La República i diverses agències italianes. 2 són menors i 2 tenen una situació vulnerable i per això s'ha ordenat que retornin d'allà on venien, d'Itàlia. I un altre diari, Canària 7, explica que el govern de les Canàries es planteja retornar als migrants menors no acompanyats als seus països d'origen. En parlarem. El mapa del dolor és un nom molt suggeridor que ens portaria a cadascú a un lloc diferent, segurament. Però és també el nom que rep una eina que va desenvolupar l'Hospital de Can Ruti per controlar la intensitat de dolor dels pacients hospitalitzats. És un model que l'Institut Català de la Salut vol ara estendre als seus 8 hospitals. Això el mateix dia que hem sabut que Catalunya és la tercera comunitat autònoma amb les pitjors llistes d'espera. I avui, 50 anys després...
El Consejo de Guerra dictó una sentencia injusta y, por tanto, se anula y que esos jurados y ese proceso estaban fuera del marco jurídico.
El govern espanyol ha declarat il·legal i il·legítim el judici contra Salvador Puig Antich. Un tribunal franquista el va condemnar a mort. Va morir el 1974, executat pel mètode cruel del Garrotville. Avui a Madrid, una de les seves germanes ha dit això.
Mira, avui tanquem capítol, perquè és massa, massa fort avui. És així com una mica emocional, massa. O sigui, avui em sembla que dormirem tranquil·les. Demà ja ho veurem. Però de moment avui estem contentes, estem molt contentes.
Diverses organitzacions demanen a la Comissió Europea que s'acabi amb el canvi d'hora estacional que arribarà a finals d'aquest mes de nou. Parlarem amb Marta Junquer, de Time Use Initiative, que considera un error que ens facin moure les agulles del rellotge. I les nostres agulles del rellotge ara mateix diuen que són les 10 i 4 minuts, que ets a Catalunya Informació, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
El nostre company, el periodista Agustí Forner, ha mort als 62 anys. Referent del periodisme casteller, ha treballat a TV3 durant 35 anys, Òscar Callau.
Fornés va iniciar el periodisme a la cadena SER, fent informació esportiva. Durant aquells primers anys va seguir sobretot clubs com el Nàstic de Tarragona i el Reus Ploms. A més, va ser col·laborador del Diari de Tarragona i el Nou Diari. L'any 1989 es va incorporar a Televisió de Catalunya a la Delegació de Tarragona, on va cobrir la informació general i també va presentar l'edició de Tarragona del Telenotícies Comarques. Durant dues dècades, fins al 2015, va ser delegat de TV3 a la demarcació.
Començarem per aquests últims, per Tarragona. Bon dia, Agustí Forner.
Bon dia. Potser és una coincidència, o potser no, però almenys en els col·legis electorals...
Des de les comarques de Tarragona va informar sobre el món dels castells fins a convertir-se en un dels grans noms del periodisme casteller a casa nostra.
La colla jove del Xiquet de Tarragona ha allargat el seu moment dolç després del concurs. A la plaça Vella del Vendrell han tornat a fer una gran exhibició per la Diada de Santa Teresa.
El llegat de Forner als serveis informatius de TV3, però, va molt més enllà dels castells. Va explicar històries de la vida quotidiana i també se'l recorda pel seu estil divertit en algunes connexions en directe.
I un dels llocs que està patint les complicacions de la nevada és Prades. Hem vist en el Telenotícies l'Agustí Forner en aquesta ciutat del Baix Camp que patia els efectes. Ara, Agustí, bona tarda. Veiem que neva o no neva? És que no ho veig bé, ara.
Bona tarda. Home, vols una bona notícia?
Sí.
Gairebé no neva.
Mira, doncs... Però quan s'ha acumulat aquí, Agustí?
No ho veus, aquí al davant?
Home, no ho puc medir des d'aquí.
En aquest capítol d'Històries Curioses, Forner també va informar de fenòmens com el xat de WhatsApp amb 200 catalanes que es diuen Elna, el pas d'eufòria del plató als patis d'escola, com la calçotada traspassa fronteres o la febre que hi ha a Corea del Sud per una xurreria de Barcelona.
Són les 10 i 7 minuts. Aquesta és una notícia que hem sabut fa poca estona i busquem ara les primeres reaccions. Ens estan escoltant Josep Almirall, periodista de Catalunya Ràdio, especialitzat en castells i presentador de l'espai Tres Rondes. Bona nit, Josep.
Hola, en Benel, bona nit.
I també en Carles Cortés, que és president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Bona nit, Carles.
Hola, bona nit.
Carles, comencem per tu. Clar, els que no som tan especialistes, per nosaltres, dir Agustí Forner, a dir directament món casteller, no sé si des de dintre les colles també era una mica així, si formava part del vostre paisatge.
Home, sí, és un referent, era... bueno, és que estic afectat, però bueno, és un referent, és una gran pèrdua. Era això, era periodisme casteller, era agraïment total a la seva labor durant tots aquests anys i realment ho lamentem molt. Mm-hmm. És una llàstima.
Més enllà de les transmissions que feia, el que veiem tots per pantalla, però quan no el veiem per pantalla, teníeu contacte amb ell directe, habitualment?
Sí, venia als assajos, a les colles, quan hi havia dies importants. Era una persona molt propera, esperava parlar de castells amb la gent que entén, era això, tot un referent, és que no és el que més em surt d'ell.
No sé si us plantegeu ara des de la Coordinadora de Colles Castelleres o si és massa d'hora per dir-ho, però no sé si podem donar per fet que li fareu algun homenatge quan tingueu una pròxima actuació.
No, evidentment, ja demà ja hem demanat preparar almenys un agraïment a la seva persona, a la seva feina, i evidentment que el record el tindrem.
És sens dubte, no sé si ho veieu així, com a espectadors, la persona, una de les persones que més ha contribuït a popularitzar els castells aquí a Catalunya.
Sí. És un va ser de després em donar un toc diferent. Ara que va fer costar molt a la gent que potser no eren tan enteses o no tenien tan a prop els castells. Ara hi ha una bona escola com el propi Carles Cortés de Clotze, que realment són vessants de mostrar els castells des d'una vessant no només didàctica, sinó que a més també divertida i engrescadora.
Sí, realment l'Agustí Forner tenia un segell propi a l'hora de fer qualsevol informació, també les cròniques que li veiem als Telenotícies. Josep Almirall, no sé fins a quin punt era un referent per als que us dediqueu a això d'explicar els castells.
Era un referent especialment, i suposo que deu ser el més important també, a les places, no? Pel públic en general. Era una persona molt popular, era de fet la cara dels castells. Que aparegués ell, és a dir, TV3, també era un sinònim que érem en una diada important. Jo crec que el públic l'ha apreciat molt fins l'últim moment. He sentit fins i tot sectors del públic que li havien canviat lletres a les cançons per encabir-li el seu nom i el havien, en fi, els hi havien cantat allà amb ell, i en fi, era una persona molt, molt popular, i imagina't, doncs nosaltres jo fa 20 anys ara que faig el Tres Rondes i ell ja hi era, no? Jo me recordo que ja que per TV3 doncs ja li havíem seguit abans retransmissions, i era, en fi, era una persona que formava part, diguéssim, del panorama casteller.
Suposo, Josep, que també haureu de tenir un record per ell en els pròxims programes que fareu, eh?
Sí, home, i tant, home. Aviam, jo la notícia l'hem sabuda més o menys com tothom, tots els de la casa, aquest migdia, i ostres, i vulgues que no, primer una sorpresa, i després, quan ja saps que no hi ha solució, doncs ve ser un xoc emocional, i evidentment que deixarà un buit molt important. Ara jo escoltava la peça de l'Òscar Callau, que introduïa, segurament deu ser la seva darrera crònica de Castells, diumenge passat a la plaça Vella del Vendrell, però l'havíem estat amb ell al concurs, ara fa dos diumenges, tampoc no fa poder un mes que vam participar junts a Vilafranca en un documental sobre els castellers de Vilafranca, en una taula rodona, i vaja, ell feia televisió, nosaltres fèiem ràdio, però al fi i al cap ens dedicàvem al mateix, que era a parlar de castells, a informar de castells, i ja et dic, i ell era una de les persones més conegudes, i tenies raó, i el Carles Cortés també, amb l'apreciació que ha fet, que és una persona que ha ajudat a popularitzar els castells, no? Perquè encara que per la ràdio ens hi esforcem a explicar bé els castells, tenen un vessant visual que s'imposa per damunt de la paraula, i ell era, diguéssim, la cara que ha acompanyat durant tots aquests anys, des de la meitat dels anys 90 ençà, que ha acompanyat els castells, no? Eren els castells i una cara per televisió, que era la de l'Agustí Forner.
Sí, era sens dubte un periodista carismàtic i un referent en el món casteller. Moltíssimes gràcies, Carles Cortés, president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, i Josep Almirall, també periodista de Catalunya Ràdio. El podeu seguir a Tres Rondes juntament amb David Prats. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Gràcies a vosaltres. Bona nit, Manel.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Dos minuts i mig i arribarem a un quart d'onze de la nit. Per primera vegada en democràcia, un fiscal general de l'Estat serà investigat per la justícia. El Tribunal Suprem veu indicis que Álvaro García Ortiz va cometre un possible delicte de revelació de secrets. El focus de la investigació són uns correus electrònics que l'advocat de la parella d'Isabel Díaz Ayuso va enviar a la Fiscalia i que van ser filtrats a la premsa. Anem cap a Madrid. Jordi Brascó, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Primer de tot, Jordi, per què es van filtrar aquests correus i què hi posava exactament?
Tot va començar amb una notícia falsa que assegurava que la Fiscalia havia ofert un pacte al nòvio d'Ayuso, Alberto González Amador, sempre que reconegués els delictes de frau fiscal pels quals se l'investigava. Més tard, la premsa va publicar el contrari, que era el nòvio d'Ayuso qui demanava un pacte a la Fiscalia. La informació es basava precisament en aquests correus electrònics en què l'advocat reconeixia que González Amador era culpable per mirar de rebaixar-li la pena. Tan bon punt els correus es van fer públics, l'entorn d'Ayuso va denunciar la Fiscalia per revelació de secrets i avui el Suprem ha decidit que cal investigar-ho.
Com ha reaccionat l'entorn polític aquí a Madrid a la notícia?
Doncs, com et pots imaginar, executiu i oposició han tingut reaccions antagòniques. El govern espanyol ha sortit en bloc a defensar García Ortiz.
Yo defiendo no solamente la profesionalidad, la honorabilidad del señor García.
Entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad.
Todo el apoyo y el respeto institucional a la labor de la Fiscalía General del Estado.
des del PP es basen en el fet que aquesta situació no s'havia donat mai per demanar la dimissió tant del fiscal general de l'Estat com de Pedro Sánchez. Sentim Cuca Gamarra.
Váyanse los dos. No pueden seguir manchando las instituciones y comprometiendo el normal funcionamiento de la justicia en nuestro país.
Però Álvaro García Ortiz ja ha dit a través d'un comunicat que el que ha de fer ateses les circumstàncies és precisament mantenir-se en el càrrec.
Veurem què passa. Gràcies, Jordi. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Doncs l'exministre José Luis Ábalos està cada cop més a prop de ser un imputat més per la trama Koldo. Avui la Fiscalia Anticorrupció ha demanat al jutge que investiga el cas que enviï la causa al Suprem, on sí que es pot investigar Ábalos per la seva condició de forat. Així que seguim a Madrid. Saludem ara a Dani Sáenz de Aja. Bona nit, Dani.
Hola, Manel, què tal?
Amb quins arguments i quins són els següents passos que podrem preveure a partir d'ara?
La Fiscalia Anticorrupció creu que hi ha indicis de diversos delictes de corrupció contra l'exministre socialista per la seva suposada vinculació a la trama de cobrament de comissions que hauria organitzat el seu ajudant Koldo García amb l'empresari Víctor de Aldama. El Ministeri Públic es basa en l'informe de la Guàrdia Civil que adjudica un paper rellevant a Ábalos. Amb aquesta informació damunt la taula, el jutge que investiga el cas a l'Audiència Nacional ja pot escriure al Tribunal Suprem per demanar que impute l'exministre i actual diputat del grup mixt.
I ha estat aquest cas el que ens ha fet tornar a veure un cara a cara entre Sánchez i Feijóo al Congrés.
Sí, malgrat que avui Ábalos no ha ocupat el seu escó i ha estat ben present. El PP volia convertir la sessió de control en un monogràfic sobre la corrupció i ho ha acabat aconseguint, aprofitant cada pregunta per acorralar Sánchez amb el cas Koldo. Ha obert foc un Alberto Núñez Feijóo que ha abocat aquell famós «Vagisen, senyor González» d'Aznar.
Se lo digo tranquilamente. Señor Uno, las instituciones del Estado no pueden estar al servicio de su defensa judicial. Son de los españoles. Márchese ya.
La resposta de Sánchez, contraatacar amb la corrupció del PP.
Tápense un poco, tápense un poco, porque de la A de Ayuso a la Z de Zaplana tienen un caso de corrupción para cada letra de la abecedaria.
I ha tornat a demanar disculpes quan els atacs han vingut de la líder de Podem, Ione Belarra.
A mí me indigna profundamente que mientras algunas estábamos intentando meter la congelación de los precios del alquiler en el escudo social, había gente de su gobierno metiendo la mano en la caja.
Aquí, en un caso de corrupción que yo lamento y para eso pido disculpas a la ciudadanía, actuamos desde el inicio. Ellos lo que hacen es tapar la corrupción.
Una tònica que s'ha repetit amb cada ministre socialista i per això des del PSOE insisteixen que les acusacions directes contra l'executiu i el partit es basen en notícies falses.
Moltes gràcies, Dani. Fins aviat.
Adeu, bona nit.
Catalunya nit.
Passant 3 minuts d'un quart d'11, la decisió era polèmica i la manera d'executar-la també ho està sent. 4 dels primers 16 migrants deportats pel govern de Giorgia Meloni a un centre de detenció d'Albània, 4 hauran de retornar a Itàlia. El Ministeri de l'Interior ha confirmat que 2 són menors d'edat, adolescents en concret de 16 anys, i 2 més, segons el govern albanès, i tal com publica el diari italià La Repubblica, són 2 adults, però vulnerables, que també haurien de tornar, per tant, cap a la Unió Europea. Núria Har, bona nit.
Bona nit. Sí, són 4 de les 16 persones de Bangladesh i d'Egipte que van sortir de Líbia, però que mai han arribat a trepitjar la Unió Europea perquè van ser interceptats al mar abans que arribessin a la costa italiana per traslladar-los a un tercer país del continent europeu, però extracomunitari. Una operació que ha estat possible per aquest pacte migratori bilateral entre Itàlia i Albània, que el govern de Meloni ha assegurat que ha despertat l'interès d'una quinzena de països europeus. Malgrat les protestes de diverses ONGs, el ministre d'Afers Estrangers italià, Antonio Tajani, ha defensat que el sistema de deportació a Albània és més que vàlid.
Tots els centres estan gestionats per les autoritats italianes. Per tant, és una inversió per lluitar contra la immigració il·legal, els traficants de persones i per enviar als seus països d'origen aquells que no tenen dret a venir a Itàlia.
tot plegat abans que es reuneixin els líders europeus la vigília de la cimera dels 27 a Brussel·les, on està clar que la política migratòria i l'anomenat model Meloni seran protagonistes.
Sí, Núria, perquè ahir justament explicàvem que la Comissió Europea no descartava estendre aquest model. Nosaltres ens arribàvem a preguntar quins són els valors avui dia a la Unió Europea, si s'estava escampant idees d'extrema dreta, però és que mentrestant Espanya, el govern de les Canàries, ha admès que estudia retornar els menors no acompanyats que arriben a les illes al seu país d'origen.
Sí, és una proposta que el president canari, Fernando Clavijo, va plantejar al ministre d'Exteriors del Marroc en una visita oficial la setmana passada a Rabat, però ho ha confirmat aquest matí en un esmorzar organitzat pel diari Canària 7 en presència de la cònsul marroquina.
Es que el artículo 35.2 de la Ley de Libre Circulación de Extranjeros establece que las comunidades autónomas pueden conveniar con el país de origen del menor para poder atenderlo. Porque está su entorno familiar, su entorno social, de poder conveniar, o en este caso con Marruecos, que puede ser con Senegal. Oye, pues si tenemos menores de ese origen, lo ideal es poder atenderlos bajo la tutela y custodia de la comunidad autónoma.
Clar, això ens planteja moltes preguntes, però formulem-ne de moment una. D'entrada, ho permet la llei d'estrangeria?
Doncs la llei d'estrangeria contempla que les comunitats autònomes arribin a acords amb els països d'origen per repatriar menors i es parla de repatriació, no d'expulsió. I és aquest article, el 35.2, que ara deia el president Clavijo i que ha ratificat a Catalunya Ràdio l'investigador de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona i professor de Dret Diego Boza.
El gobierno canario puede llegar a un acuerdo con Marruecos para que lo que establece la ley que debe desarrollarse en relación con los menores, que es una acogida, una adecuada integración, no se haga en Canarias, sino que se haga en Marruecos. Esto es posible. Eso además hay que leerlo en la clave del interés superior del menor.
Però malgrat que aquest acord comunitat autònoma país d'origen sigui possible, les Canàries no podrien retornar els menors a un país com el Marroc.
La ley le obliga a comprovar que estos menores están siendo atendidos adecuadamente en el lugar en el que se dirigen. Teniendo en cuenta cuáles son las condiciones sociales actuales de Marruecos, resulta muy difícil sostener que eso es realmente posible y que no lo que se pretende no son devoluciones, expulsiones encubiertas. Y eso sería responsabilidad en este caso del gobierno canario.
Però no només la falta de garanties al Marroc dificultaria l'operació de tornar menors al país d'origen.
Hay menores que no declaran su minoría de edad porque entienden que eso les va a provocar que sean devueltos con más facilidad. Si esto ocurre en este marco, más aún, porque si realmente hay este acuerdo, muchos menores no van a declarar su minoría de edad, sino todo lo contrario.
És un moviment complex perquè, clar, aquí també hem de tenir en compte que les proves radiològiques de canell i de boca que es fan per determinar l'edat d'una persona tenen un marge d'error molt gran, per tant, no sempre funcionen. Segons l'expert en dret Diego Boza, que hem consultat al Catalunya Nit...
Que lo que se está queriendo es trasladar esa visión cada vez más restrictiva o esa visión cada vez más de recorte de derechos, aprovechando además lo último las últimas noticias en relación con la Unión Europea. Y también hay que reconocer que algunas comunidades autónomas y que el Partido Popular está siendo muy insolidario en relación con la situación que está viviendo Canarias. No utilizar a estos menores como instrumento político, que al final es un poco lo que están haciendo todos.
Sí, el que és evident és que el debat no està ja en com acollir la gent que arriba, sinó en com expulsar-los. Això és una de les qüestions que han aconseguit alguns governs europeus d'extrema dreta.
I que veiem a Espanya, que veiem a Itàlia i que veiem a molts països europeus just abans que reuneixin doncs, els seus responsables a Brussel·les.
Sí, veurem què és el que passa demà. Moltíssimes gràcies, Núria Har.
Bona nit.
Seguim parlant d'Itàlia. Cop del govern italià d'ultradreta a la gestació subrogada després que el Parlament del país hagi aprovat imposar penes de presó i multes milionàries als italians que tirin endavant aquesta pràctica a l'estranger. La gestació subrogada és delicte dins de les fronteres italianes des del 2004. Xavier Vilà.
Ara el nou text legislatiu impulsat pel partit de la ultraconservadora primera ministra Giorgia Meloni amplia el càstig i converteix la gestació subrogada en un delicte universal. Les multes reservades fins ara pel territori nacional s'aplicaran també a qui impulsi la pràctica a l'estranger. I no són poca cosa. Van dels 600.000 al milió d'euros i fins a 2 anys de presó. A l'organització Vida i Família, tanmateix, encara ho troben insuficient, com deia el seu portaveu, Jacopo Coghi.
Itàlia realment avança i podem dir que esdevé un exemple a seguir a tota Europa. Però no n'hi ha prou. Cal demanar una moratòria internacional perquè la mercantilització de dones i nens esdevingui il·legal.
La primera ministra Meloni, que qualifica els ventres de lloguer com una pràctica inhumana, ha impulsat sovint la legislació, mentre que l'oposició ha parlat de paternalisme estatal que transforma el país, diuen, en un jutge ètic de la moral dels ciutadans.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Cinc minutets i arribarem a 11:15. Malgrat les advertències, les condemnes i el rebuig als atacs d'Israel contra posicions de les forces de pau de les Nacions Unides al Líban, avui ha tornat a haver un nou incident en una base de la Finul. Un tanc israelià ha disparat contra una torre de vigilància dels cascos blaus sense que hi hagi hagut, això sí, cap ferit. Això passa el dia que 16 països europeus han acordat pressionar a Israel a tots els nivells perquè s'aturin aquest tipus d'atacs, Ignasi Abad.
Sí, recordem que fins ara 5 cascos blaus han resultat ferits en diversos atacs israelians contra les bases de la Finul. Israel, que ha demanat a la missió de l'ONU que es desplaci una mica més al nord del país, acusa Hezbollah d'utilitzar les bases de les Nacions Unides justament com a escuts. Mentrestant, Israel continua castigant amb raids aeris per tot el Líban. Segons les autoritats del país àrab, en les últimes 24 hores només hi ha hagut 138 bombardejos arreu del país. Un dels més greus ha afectat el de ple al principal edifici de l'Ajuntament de Nabatieh, al sud del Líban. L'atac s'ha produït mentre hi havia, a més, una reunió de coordinació dels equips d'emergència amb l'equip municipal. Hi ha hagut 16 morts en total, entre els quals el mateix alcalde, diversos regidors, metges i fins i tot socorristes.
Déu-n'hi-do, això passa al Líban. Avui a Gaza podem donar una miqueta d'esperança. Avui han tornat a entrar camions d'ajuda humanitària per primer cop en dues setmanes. La pressió dels Estats Units, que ha amenaçat d'aturar l'enviament d'armes, sembla que ha fet efecte, tot i que poquet, mínim, però n'ha tingut.
Una miqueta, almenys han entrat avui 50 camions a Gaza, són pocs, per la població que hi ha, amb aliments, aigua potable, medicines, equips de supervivència, com tendes, mantes, des del 2 d'octubre, per tant, fa pràcticament dues setmanes que no entrava cap d'aquests camions a la franja on malviuen més de 2 milions de palestins assetjats per la guerra, i recordem que el 90% de la població està desplaçada dels seus llocs i pràcticament tota la franja està en runes. El govern de Netanyahu estudia augmentar aquesta ajuda humanitària, com li exigeix Washington, i diumenge es tornarà a reunir el gabinet de seguretat del primer ministre per prendre una decisió al respecte.
Sí, perquè, a més, abans que comencés aquest conflicte, en la fase aquesta, ja entraven molts més camions humanitaris, o sigui que les necessitats han de ser realment importants. La Unió Europea i els països del Golf Pèrsic fan una petició conjunta d'alto el foc a Gaza i al Líban i condemnen els atacs d'Israel als cascos blaus. Les dues parts han fet avui a Brussel·les la seva primera cimera conjunta amb participació, entre d'altres, del líder de l'Aràbia Saudita, Bin Salman, acusat per la intel·ligència nord-americana de l'assassinat del periodista Jamal Khashoggi. Brussel·les, Jordi Baró.
Hi ha hagut finalment una crida conjunta a l'alto al foc tant a Gaza com al Líban dels 27 amb els 6 països del Golf, els líders europeus amb algunes absències per una banda i els Emirats Àrabs, l'Aràbia Saudita, Oman, Bahrain, Kuwait i Qatar per l'altra, s'han trobat avui a Brussel·les per primer cop en una cimera inèdita, la primera al més alt nivell de les dues regions, amb una imatge de família i amb totes les mirades en el príncep de l'Aràbia Saudita, Bin Salman. Unió Europea i Golf demanen en un comunicat conjunt contenció a totes les parts al Pròxim Orient, una desescalada, i condemnen també els atacs als cascos blaus de l'ONU al Líban. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea.
Hem de fer tot el que tinguem a l'abast i mobilitzar totes les nostres capacitats diplomàtiques per aturar aquesta escalada perillosíssima. Necessitem un alto el foc immediat a Gaza i al Líban. Només la diplomàcia pot generar un camí sostenible per la seguretat.
La Unió Europea i els països del Golf també han demanat una pau duradora per Ucraïna en la jornada prèvia a la cimera només dels 27 que rebran a Zelensky físicament a Brussel·les perquè els presenti el seu pla de victòria.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
I atenció a aquesta informació que expliquem ara quan arribem a 2:15 de la nit. Interessant per a tothom, però especialment si esteu cobrant alguna prestació d'atur, perquè estaran obligats per llei a fer la declaració de la renda a partir de l'any que ve tothom que cobri aquesta prestació, independentment de la quantitat que es cobri i de si han treballat un temps o no. I no fer-ho pot acabar amb la pèrdua de la paga. Això ho hem d'explicar bé. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
A veure, aquest canvi legislatiu que entra en vigor l'1 de novembre, a qui pot afectar?
Doncs mira, afecta a tots els treballadors a l'atur que estiguin cobrant poc o molt. Fins ara només havien de declarar els treballadors que superaven els 22.000 euros d'ingressos anuals, però ara la llei deixa clar que tots els parats hauran de declarar els seus ingressos, encara que estiguin molt per sota d'aquesta quantitat. I com deies, no presentar la declaració comporta el risc de ser sancionat o de perdre la prestació. Aquesta és l'advertència que fa la ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi de Gestors Administratius, Carme Helena.
La mateixa norma ja contempla que en el cas de que no es presenti aquesta renda poden perdre la prestació. Crec que això és el més important de tot, que la gent sàpigui, se'ls informi que té conseqüències el no presentar aquesta renda.
Clar, una cosa és presentar la renda i després l'altra qüestió, si et diuen un cop l'has presentat, si has de pagar alguna cosa o no. Podria ser que es donés aquest cas, que després d'haver-la presentat, els que cobren la prestació d'atur hagin de pagar a Hisenda, que els surti a pagar?
Doncs mira, podria passar, però no serà pas en la majoria dels casos. De fet, s'han de donar tot un seguit de condicionants. Parlem dels subsidis més alts o de determinades situacions familiars en què el Servei Públic d'Ocupació, el SEPE, no hagi ajustat correctament les retencions per IRPF. Carme Helena posa un exemple, el d'un desocupat amb fills.
I ens podem trobar que, per exemple, amb dos fills aquestes prestacions poden arribar als 18.900 euros. Clar, no arriben als 22, però sí que tenen retenció, haurien de tenir al voltant d'una retenció d'un 5%. Si això no es pot estar correctament aplicat, doncs ara aquesta gent es trobaran en funció de la seva situació familiar, també, no? Però ens podem trobar en casos que sí que hagin de tributar.
Però, Manel, hem d'aclarir que això no pot passar en el cas de les rendes més baixes, les que estan per sota dels 15.000 euros, perquè aquestes no tributen IRPF.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Carme. Aquests dies estem tenint molts crits d'alerta sobre la situació de l'habitatge i avui el toc d'atenció arriba del Banc d'Espanya, que diu que el dèficit de pisos i alerta també de l'esforç que han de fer els llogaters per pagar la renda, que es fa inassumible per a molta gent. Rafael de Ribot, benvingut.
Bona nit.
Posem-hi xifres a aquest esforç.
Doncs mira, el 40% de les famílies que viuen de lloguer han de destinar gairebé el 40% de la seva renda a pagar-lo. Són dades de l'últim informe del Banc d'Espanya sobre el lloguer d'habitatges residencials. Si ho posem en relació a altres grans economies europees, els italians, per exemple, dediquen menys del 30% dels ingressos a pagar el lloguer, i alemanys i francesos hi destinen aproximadament el 17,5%.
Això afecta a tothom de la mateixa manera?
Doncs no, no. Les llars que han de fer un esforç més gran són precisament les que tenen menys ingressos, les que estan formades per gent jove i les que estan situades en zones de més activitat econòmica, per tant estem parlant de les grans ciutats, de les àrees metropolitanes i també més activitat turística. Dues dades més. El 45% de les persones que viuen de lloguer estan en risc de pobresa o exclusió social i el 75% no poden estalviar. Una altra conseqüència d'aquesta situació que destaca el Banc d'Espanya és que això continua retardant l'edat d'emancipació. Per això justifica, i aquesta és una novetat respecte d'altres informes, justifica una intervenció pública sobre el mercat.
Una intervenció pública, com recomana fer-la?
Doncs mira, parla de diferents mesures. Aposta perquè s'incrementi el parc d'habitatge de lloguer a preus assequibles, perquè s'aprovin lleis que estimulin els propietaris, diuen, a portar habitatges al parc i perquè es prioritzin les ajudes a les llars més vulnerables. També aconsella abordar mesures en altres àmbits que podrien semblar diferents però que tenen incidència en el preu de l'habitatge, el funcionament del mercat de treball, la productivitat de l'economia, les polítiques tributàries i també les de transport. Però, atenció, tot i això, Reconeix que la magnitud del problema fa preveure que res, absolutament res, servirà per reduir a curt termini i de manera significativa les dificultats d'accés a l'habitatge.
Doncs no ens donen gaire esperança. No sé si el Banc d'Espanya quantifica el dèficit d'habitatges. Quants pisos farien falta?
Doncs mira, 500.000, xifres rodones, i un terç del total a Madrid i a Barcelona. A cada una d'aquestes demarcacions caldrien, diuen, 70.000 habitatges nous per fer front a la demanda. 500.000 pisos són molts, no? És una xifra molt important, però tot just fa 6 mesos, el mes d'abril, deien que eren una mica més, 600.000. Ara ha rebaixat aquesta xifra, diuen, per les incerteses migratòries i també demogràfiques.
Molt bé, déu-n'hi-do. Hi ha hagut aquí moltes xifres, però una de les que impacta és aquest 45% de llogaters en risc de pobresa o exclusió social. És pràcticament la meitat de les persones que estan llogant un pis ara mateix estan en aquest risc. Déu-n'hi-do. Gràcies, Rafael.
Bona nit.
Mama, què hi ha per sopar?
Carinyo, avui tenim un plat boníssim de jo ja vaig donar l'any passat amb guarnició de és que jo hi ajudo en altres causes.
I de segon?
De segon toca saltejat de ho sento, tinc pressa.
Una altra vegada?
Aquest any el Banc dels Aliments vol recollir més aliments que excuses. Participa al gran...
Sí, sí, això era un menú complet d'excuses. Amb aquest anunci, el Banc dels Aliments crida a la mobilització per al gran recapte del 22 i el 23 de novembre. Anna Alfonso.
Busquen 16.000 voluntaris per cobrir més de 2.200 punts de recollida a tot Catalunya i mantenen el format mix, tant recollida d'aliments físics com donacions econòmiques. Elisabet Viladomiu és la directora del Banc d'Aliments de Barcelona.
El Gran Recapte és una ajuda de quilòmetre zero, de molta proximitat. Hi participen les cadenes, com dèiem, els punts de recollida, participa arreu de Catalunya, per tant és una mobilització dels quatre bancs de Catalunya, però hi ha un matís molt important. També col·laboren moltes entitats que després són aquelles les que ho fan arribar a les persones.
Els bancs d'aliments atenen unes 230.000 persones a Catalunya.
Molt bé, moltes gràcies, Anna.
Bona nit.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Alexa, inicia Catalunya Ràdio.
Hola, ets a Catalunya Ràdio.
Tots els directes de les emissores de Catalunya Ràdio a Alexa.
Inicia ICAT.
És el projecte Atelier, amb una peça de ball.
Inicia Catalunya Informació.
Les temperatures pujaran més de 2 graus.
L'Institut de Ciència...
Inicia Catalunya Música.
7 melodies romaneses de Transilvània.
Aquesta és la cinquena de les danses romaneses tradicionals.
I per sentir els nostres podcasts, només cal que diguis Alexa, inicia Catalunya Ràdio Podcast.
Hola, contents que tornis a Catalunya Ràdio. El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay. Catalunya Nit.
Les 10 i 38 minuts, Catalunya és la tercera comunitat autònoma que té més pacients en llista d'espera per cada 1.000 habitants. Són dades del Ministeri de Salut actualitzades del mes de juny. Això significa que hi ha 24 persones a Catalunya per cada 1.000 habitants que estan pendents d'una cirurgia. A la Comunitat de Madrid, la xifra baixa a 10 persones de cada 1.000. Maria Costa.
Si ens fixem en aquesta taxa, al davant de Catalunya, que té 189.000 persones en espera, només se situen Cantàbria i Andalusia. Pel que fa al temps d'espera per fer-se una cirurgia a Catalunya, la mitjana és de 137 dies i un 26% de tots els pacients s'han d'esperar més de 6 mesos. En canvi, a la Comunitat de Madrid, la mitjana és de 47 dies. Tot i aquestes xifres, el Departament de Salut assegura que l'any passat es va reduir un 61% el temps d'espera perquè es van fer més operacions que l'any anterior. A tot l'estat espanyol hi ha un total de 848.000 persones pendents d'una operació. És un 3,5% més que fa un any.
Doncs ara marxem fins a Lleida per parlar de l'Hospital Arnau de Vilanova. Pacients i professionals denuncien el mal estat d'algunes de les instal·lacions del servei d'obstetrícia que fa anys que no renoven
i que el centre no compleix els protocols per als parts. Aquesta situació ha fet que algunes dones optin per parir en hospitals fora de la ciutat. Júlia Albacar.
Un dels punts més criticats és la sala de dilatació. Aquest procés es fa en un espai compartit per 8 dones, només separades per mampares i cortines, i amb lavabos compartits. L'espai és tan reduït que alguns acompanyants sovint poden veure com les altres dones pareixen. Amparo Loren és delegada de Comissions Obreres a l'Arnau.
Sins com plora la de costat, sins com vomita la de la dreta, com crida l'altra.
També es denuncien que no s'estan respectant els protocols perquè en cada part es fan fins a 3 trasllats quan tot el procés hauria de ser en un únic espai, suposant que vagi bé. Totes aquestes qüestions han fet que algunes lleidatanes optin per parir fora de la ciutat, com ara Valls o Igualada. Marta Pérez és una d'elles.
I el motiu va ser perquè a mi l'Arnau de Vilanova, doncs en aquell moment, no em transmetia la confiança o la tranquil·litat que jo volia per aquell primer part.
Professionals i usuàries ho atribueixen a un viatge gènere. Sentim Leire Estallo, llevadora i vocal del Col·legi d'Infermeres.
Hi ha d'haver una voluntat política per posar les dones en el punt de mira de les infraestructures i de la projecció hospitalària i sanitària a Lleida.
La direcció del centre assegura que aviat es reformarà l'espai, però encara no han concretat quan començaran les obres. Recordem que l'Arnau de Vilanova és el quart hospital de Catalunya on més nadons neixen, amb 2.500 parts cada any.
Doncs també hem d'explicar avui que l'Institut Català de la Salut estendrà els seus 8 hospitals l'anomenat Mapa del Dolor, una eina desenvolupada a l'Hospital de Can Ruti el 2016, que permet controlar en temps real la intensitat de dolor dels pacients hospitalitzats. Així, el dolor passa a ser una cinquena constant vital i es mesura almenys 3 cops al dia, igual que es fa amb la pressió arterial, l'oxigen en sang o la freqüència cardíaca. Cèlia Forment.
Sí, el grau de dolor l'expressa subjectivament el mateix pacient en una escala de l'1 al 10. D'aquesta manera, mentre estigui hospitalitzat, pot anar indicant com varia. Segons Patricia Barroso, infermera de la Unitat de Dolor Agut de Can Ruti, l'eina és útil per acotar els tractaments farmacològics i garantir als pacients el mínim dolor possible.
Aquells pacients que el dolor no està del tot ben controlat, que és el dolor moderat intens, són aquells pacients als que anem a fer una actuació. Entrem a la història del pacient, analitzem quines són les possibles causes d'aquest mal control del dolor i mirem quina és la pauta de tractament que porten analgèsic per veure si podem modificar, millorar aquest control del dolor.
El registre de cada pacient queda representat en una pantalla, com si fos un mapa, apareix en verd, taronja o vermell, depenent de la intensitat d'aquest dolor.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
La producció d'oliva caurà un 50% al país, la producció d'oli d'oliva, segons els pronòstics de la Federació de Cooperatives Agràries. Tot i així, però, els preus baixaran, perquè l'estat espanyol i Europa la producció diuen que serà molt bona. Tarragona, Ricard Buigas.
El Camp de Tarragona i sobretot el Baix Ebre i el Montsià, les zones de més producció de Catalunya, s'han donat la pitjor part. Passaran de les 23.000 tones d'un any normal a només 8.000 aquest any. A les comarques de Lleida la caiguda de producció serà al voltant del 20%. Les zones amb reg de suport resisteixen, però les de secà la caiguda serà molt important. El portaveu de l'àmbit de l'oliva de la Federació de Cooperatives, Antoni Galceran, concreta que la sequera està darrere d'aquestes xifres.
La sequera, portem 3 anys de sequera, i a més agreujada per la persistència i també per algunes zones que normalment tenien reg de suport i que no poden regar perquè no hi ha aigua disponible.
La situació de les explotacions catalanes contrasta amb les bones previsions a l'estat espanyol i la resta de països productors. Això farà augmentar l'oferta i la baixada dels preus de l'oli. La federació diu que la caiguda de la producció posa en risc algunes cooperatives perquè la poca quantitat d'olives pot fer que no surti a compte obrir alguns molins.
Doncs saltem del sud cap al nord perquè hi ha hagut un pas important per fer realitat el Pla d'Usos i de Gestió del Parc Natural del Cap de Creus. S'ha aprovat inicialment el document que recull la regulació de tots els usos marins. Entre les mesures proposades hi ha la prohibició de festes als vaixells o un permís especial per a la pesca recreativa. S'ha elaborat després de múltiples reunions amb els sectors afectats que ara hi podran presentar al·legacions. Girona, Maria Rovira.
El pla que regularà l'àmbit marí del parc amplia l'àrea de restricció d'algunes activitats. Actualment només hi ha una reserva integral de 19 hectàrees on no es pot fer cap activitat, tampoc pescar, i ara es prohibirà pescar en 350 hectàrees. Les limitacions també afecten la pesca recreativa, amb la proposta d'un permís especial per fer-la, i pel que fa a les motos d'aigua només s'hi podrà entrar amb un guia i amb un grup de 4. Pel que fa al fondeig, es prohibeix amarrar les roques amb elements metàl·lics entre Cala Prona i la punta dels Farallons, una zona molt concorreguda recorregut de l'estiu. El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, destaca que el pla ha de permetre compaginar la protecció de l'espai amb els usos que se'n fa i destaca també el consens amb què s'ha treballat.
Jo diria que s'ha fet molt acuradament amb la participació de tots els col·lectius, de tots els municipis del parc. Per tant, crec que ningú es pot sentir exclòs. Evidentment, sempre hi haurà gent que voldria més coses per un cantó o per l'altre.
Ara s'obrirà un procés d'informació pública en què es podran presentar al·legacions al pla, que tindrà una vigència de 4 anys i que el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica preveu aprovar definitivament a mitjans del 2025.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Tres quarts d'onze, 16 d'octubre del 2024. Han hagut de passar 50 anys, però des d'avui ha quedat oficialment anul·lada la sentència a mort contra Salvador Puig Antich. El govern espanyol ha lliurat a la família de l'anarquista assassinat pel franquisme la declaració de reconeixement i reparació. Àlex Giral Robert.
Sí, un document que recull que el tribunal militar que el va condemnar era il·legal i il·legítim i que Puig Antich va ser perseguit per motius polítics. El ministre de Memòria Democràtica ha reivindicat el gest pel qual les germanes del militant antifeixista portaven anys lluitant. Sentim Ángel Víctor Torres i Montserrat Puig Antich.
Desde el lugar que esté, él sabrá también que hoy, en cierta manera, se hace justicia.
Avui tanquem capítol, perquè és massa, massa fort. Avui em sembla que dormirem tranquil·les. Demà ja ho veurem. Però de moment avui estem molt contentes.
Salvador Puig Antich va ser executat al Garrot Vil a la presó Model de Barcelona el 1974, quan tenia només 25 anys. Aquest 2024 se n'ha commemorat precisament el 50 aniversari.
Catalunya Nit.
La desapareguda botiga de disseny Vinson i IKEA tenen més a veure del que sembla. El Disseny Hub homenatja l'emblemàtica botiga del Passeig de Gràcia fent un joc de miralls amb la multinacional sueca Marc Ruiz.
Es diu 100 objectes d'IKEA que ens hagués agradat tenir a Vinson i mostra dissenys com la taula LAC o el rellotge Plutis, aquell de les parets de gairebé totes les cuines,
sí,
que haurien pogut ser a Vinson. I fa un recorregut en paral·lel per la història, les xifres de facturació, les bosses o els logotips. El comissari Juli Capella defensa que les dues empreses comparteixen visió, malgrat la diferència astronòmica de facturació.
Teníeu el mateix nombre d'ítems, 9.500. O sigui, amb 9.500 tu podies fer-te la vida. És David i Goliat. Aquesta exposició no va de contraposició, va de miralls, de joc, amb un únic tema comú, democratitzar el disseny.
Tot i els paral·lelismes, el nebot del fundador de Vinson, Sergi Amat, explica que el que va precipitar el tancament de la botiga no va ser la competència d'IKEA, sinó Internet.
IKEA no va ser el detonant. Jo crec que va ser més Internet, perquè la gent, sobretot Amazon i aquestes botigues que fan una foto, ho troben a una altra banda més barato i llavors ho compren per Internet. Això. Nosaltres fèiem una mica d'aparador del disseny.
La mostra reivindica el paper clau de Vinson en l'eclosió del disseny barceloní dins i fora de l'estat.
Arriba a l'Espai Lliure de Montjuïc la nit del peix kiwi, de Josep Julien. El muntatge interpretat per Santi Ricard posa en escena les confessions d'un actor que toca fons, un retrat del món teatral barceloní, en format de thriller intimista, i a la Marta Vives no se n'hi escapa ni una.
Si feu com jo i d'entrada aneu a buscar si els peixos kiwi existeixen, ja us adverteixo que no. Són una metàfora de la recerca d'alguna cosa que sembla inabastable. I amb aquesta premissa arrenca tot. Que la majoria dels actors i les actrius del nostre país viuen en precari és una realitat. Fa uns mesos, una enquesta del sector ens deixava el titular que 6 de cada 10 intèrprets viuen sota el llindar de la pobresa i que, per tant, necessiten una segona feina per subsistir. I curiós veure
l'obra el dia de l'estrena i plena de gent de la professió batallant. I és que tot això també li passa al protagonista de La nit del peix kiwi, escrita per Josep Julián, interpretada per Santi Ricard. Una fugida en cotxe per la ciutat de Barcelona des del Paral·lel fins al Passeig de Gràcia, passant per la carretera de les Aigües. Un viatge físic, però també un viatge vital d'un actor català sense feina que es guanya les garrofes sobre una grua municipal. Una confessió d'un crim i d'una estafa a cau d'orella a l'espectador. Ricard desplega en un monòleg trepidant la fragilitat d'un ofici permanentment a la corda fluixa i de tot el que li passa quan un actor sense feina perd el senderi. Potser seria hora que els peixos kiwi deixessin d'estampar-se contra els vidres de la peixera i poguessin trobar un mar ben gran on nedar.
¿Cómo se llama, eh?
Íñigo Gorosmendi.
¿Sabe que estás aquí?
No. ¡Taxi!
¿Qué pasa?
El consentiment dins del matrimoni és el tema sobre el qual pivota la sèrie de televisió Querer, una producció de Movistar Plus que s'estrena demà i que dirigeix a Lauda Ruiz de Azúa, la directora de la premiada pel·lícula Cinco Lobitos. El punt de partida és la denúncia que interposa una dona contra el seu marit per violació, un fet que poques vegades s'ha tractat en el món de l'audiovisual. El Marc Garriga va parlar amb els creadors durant el Festival de Cinema de Sant Sebastià. Marc, bona nit.
Bona nit. Querer són només 4 capítols, però tots impactants. Van des de la denúncia per abús sexual continuat fins a la reacció diferent dels dos fills, dos nois, davant d'aquesta revelació, el procés judicial i com es van païnt els fets amb el pas del temps. I a Lauda Ruiz de Azúa tenia molt clar que calia explicar aquesta història i com fer-ho.
La premissa per a mi tenia algo muy potente, ¿no? Esta premissa de una mujer que denuncia a su marido por violación dentro del matrimonio no lo había visto antes, ¿no? Entonces ya sentía que tenía todo un terreno por explorar. Y entonces sobre el enfoque, es verdad que enseguida me vino como una manera muy intuitiva el contarlo desde la intimidad y contarlo desde la familia. Me parece que era un sitio como donde podía haber más grises, más contradicciones. Yo también me encontraba más cómoda, ¿no? Porque lo sentía como muy, muy cercano.
Eduard Sola, co-creador i co-guionista, també guionista de Casa en Flames, explicava que un dels punts forts de la sèrie és que no ofereix certeses absolutes.
És interessant quan la sèrie t'apel·la. Per exemple, a mi mateix, no? Vull pensar que tinc clar el que és un sentiment i estic rodejat de persones que m'ho recorden, que és un sentiment. Però de cop i volta veig la sèrie i hi ha un moment a la sèrie on dubtes. I aquesta és la gràcia de la sèrie, diguéssim. No? I quan t'obligues a posicionar-te, la gràcia d'això és que es fa ferma la teva posició. I això és activisme, que no voldria dir-li així, però sí que és activista en aquest sentit.
El repartiment l'encapçalen Nagore Aramburu i Pedro Casablanc.
Doncs hem passat per una exposició de disseny pel teatre, ens hem mirat una sèrie, afegim ara un llibre, perquè l'escriptor i dramaturg Albert Pijoan publica La gran substitució, una novel·la amb una trama aparentment esbojarrada, protagonitzada per un jove que creu que és el fill del productor Dino De Laurentiis i és fan absolut de Nicolas Cage.
L'estrella de Hollywood, amb continus canvis constants de papers i de cabells, simbolitza, en certa manera, la recerca de la identitat i és el tema central de la novel·la.
Constato que està boig des del principi de tot. Ell és d'aquests actors creatius, no? Que ell sempre intenta aportar coses de part seva o el que vol. No? Llavors, aquesta cosa de l'actor creador en lligava molt amb el tema de la identitat, no? Que és com que tots nosaltres, segons les circumstàncies socials, estem interpretant un paper diferent. No? En certa manera, tots estem fent actors.
El llibre retrata la generació millennial, però també una societat plena d'inputs que genera teories conspiranoiques, com la racista La gran substitució, que dona títol a la novel·la.
Sí que surt tota aquesta cosa de la conspiranoia que agafa aquesta forma de l'extrema dreta, que és el llegat de Trump, no? No deixa de ser una forma d'entendre com és la subjectivitat de fins i tot dels que no formem part de cap conspiranoia, no? Que és com intentar validar constantment allò que ja tens com reconcebut.
La novel·la està publicada per Angle Editorial en català i Sexto Piso en castellà.
Molt bé, moltes gràcies, Marc. I avui en David Guzmán vol parlar de la moda generacional de la paraula obvi.
Fa temps que observo amb curiositat com ha arrelat en la generació Z una resposta polivalent concentrada en quatre lletres, obvi. Una resposta formulada com a adjectiu, però que, òbviament, té funció d'adverbi i que no té ni verb, no cal dir és obvi. Vindràs a la festa de dissabte? Obvi. Vols més macarrons? Obvi. Saps coques grasses treu nou disc? Obvi. No cal dir que per ser fidels a la parla popular s'han d'introduir dos matisos fonètics. La resposta habitual és en castellà, encara que la conversa sigui en català, i normalment cau sempre a la B baixa. És a dir, vols més macarrons? Obvio. Saps coques grasses, bla, bla, bla? Obvio. De fons, s'albira sempre una actitud entre saberuda i fatxenda, com dient, sí, evidentment, és tan evident que no cal ni preguntar-ho. La part més celebrable de la moda òbvia és certificar com de clares tenen les coses les generacions més joves. Quan tot és obvi, no hi té lloc ni el dubte ni la ignorància, i en conseqüència se'ns obre una dimensió feliç on la realitat sempre és diàfana, claríssima i lapalissiana. L'únic que em sap breu és que es perdi el compost llatí, perquè obvi ve del prefix ob, que vol dir el davant de, i vius, o via, que vol dir camí. Per tant, una cosa òbvia és allò que tenim al davant del camí, allò que se'ns palesa davant dels morros. Però quan el que era obvi esdevé obvio, no hi ha ni prefix, ni camí, ni ve baixa. Si ho diguessin en català, potser perdríem el matís, però com a mínim guanyaríem un mestre Jedi, el famós Obi-Wan Kenobi.
Oient de Catalunya Ràdio. Sóc un senyor que fa ninots i els firmo com a cap. Escoltar Catalunya Ràdio està molt bé, però ara ha arribat l'hora de passar a l'acció. He deixat uns ninots dibuixats a la web del Catalunya Nit. Aquesta ha estat la meva part de la feina. La teva és completar-los. Tu pots donar veu als meus personatges. Si la teva frase m'agrada, un regalàs. T'enviem a casa la vinyeta que hem fet a mitges. Està bé, oi?
A la web del Catalunya Nit hi tens tots els detalls. Va, trenca-t'hi el cap i emporta't un regal únic.
I és un regal únic també tenir aquí cada nit l'Olga Clapé, sempre amb una paraula. Bona nit, Olga.
Bona nit, Manel.
Avui quina és?
Doncs mira, ara feia dies que no et portava un verb d'aquells que van batejar com a intrusos.
Ah, sí?
Perquè són bons, però només en segons quin context. Mira, una redactora ha vingut i ens ha preguntat si la següent frase era correcta, perquè hi havia alguna cosa que li grinyolava. Diu, mira, el govern de les Canàries baralla la idea de retornar els menors no acompanyats. I, efectivament, grinyola, perquè grinyola. El barallar aquest és bo en el sentit d'esbatussar-se, de tenir-se-les, però no ens serveix per dir que algú estudia una possibilitat. Per tant, podríem dir que el govern de les Canàries estudia, valora, sospesa o es planteja una idea. Tampoc diem que es barallen xifres o dates, eh? Diem que es fan servir o que es recorre a xifres. I en casos de premis en què sonen diversos noms, tampoc diem que es barallen noms, sinó que s'especula amb diversos noms. Ja ho veus, en la llengua com a la vida, eh? Només ens hauríem de barallar quan fos estrictament necessari.
Sí, i per anar... jo crec que n'abusem de les baralles. Massa. Sí, sí. Moltíssimes gràcies, Olga. Bona nit.
Bona nit.
Avui donem pas a la Gemma Puig amb una banda llegendària. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel.
Com ha sigut la tria? Eh? Sí.
És la cançó dels Beatles que es diu Rain, perquè demà plourà. Això no vol dir que plogui ni a tot arreu ni tota l'estona, però sí que demà ens creua un front més actiu i, per tant, tenim més possibilitats que vagi plovent a més comarques. A veure, com ho farà? I ho intentem detallar una mica més de detall. Al matí, Pirineu, Prepirineu, una banda que avançarà també a mig matí cap a la Catalunya central, litoral i prelitoral central. Al migdia és quan pot ploure a més comarques i estones ho pot fer amb més intensitat. Hi ha avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya. I a la tarda ja quedarà una miqueta més restringida cap al nord-est i cap al Pirineu. Però aquest front, a part de portar-nos pluja, el que ens portarà és aquesta entrada d'aire més fred. Ho notarem tarda vespre i sobretot ho notarem divendres. Fins i tot demà a la tarda vespre o divendres al matí pot nevar una mica al Pirineu. Cota alta, 2.000 metres. Però sí, que aquesta entrada d'aire fred es notarà també en aquest sentit.
Molt bé, doncs una mica de pluja i una mica de fred per demà. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit.